Què tal? Com esteu? Ja torna a ser estiu i això vol dir que és temps de festes majors. Us donem la benvinguda al primer programa de la tercera temporada de Vine a la Festa, el programa on comentem tot el que succeeix a les festes populars de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf. Nosaltres som l'Enric Vidal.
I en Marc Paredes.
I a partir d'avui, durant tot l'estiu, cada dijous i cada divendres a les 9 de la nit i cada dissabte a les 7 del matí, des d'aquí, des de Canal Vine Ràdio L'Àrdula, us comentarem el més destacat de les festes populars del nostre voltant.
Així és, enguany engeguem la tercera temporada amb més ganes que mai, i és que després de més d'un any gairebé sense tradicions i festes, per fi aquest any tornem a reviure els sentiments i les sensacions que les festes majors i els actes populars ens transmeten. Com que la cultura és segura, amb molta il·lusió es tornarem a apropar les festes majors d'aquestes tres comarques que us hem comentat i que en tot moment seguiran el protocol vigent contra la Covid-19, tot i que les mesures cada vegada van més a la baixa.
Vine a la festa amb Enric Vidal i Marc Paredes.
Doncs per iniciar aquesta tercera temporada de Vine a la festa, repassarem, com fem habitualment a l'inici de cada edició, les novetats que hem introduït en el programa.
Doncs som-hi, enguany la novetat més destacada és la durada dels programes, que s'ha canviat de 30 minuts a una hora. D'aquesta manera podem comentar a més profunditat els temes culturals d'interès general.
Com acabes de dir, Marc, una altra de les novetats d'aquesta edició és que, a més de comentar festes majors, comentarem també alguns temes culturals del nostre voltant i també donarem veu a alguns col·lectius que han quedat afectats per la pandèmia de la Covid-19. Un altre canvi és l'horari d'emissió dels programes, que enguany serà els dijous i els divendres a les 9 de la nit i els dissabtes a les 7 del matí.
I per últim, remarquem que aquest any continuem realitzant la secció al magazín matinal Paredes en xarxa, on es podreu escoltar els divendres a les 9 del matí aproximadament. Allà repassarem alguns dels temes que haguem comentat en el programa anterior o ampliarem algunes de les informacions culturals.
Vine a la festa, l'entrevista.
Avui, per començar la tercera temporada, com que no hi ha festes majors planejades al nostre voltant, comentarem dos temes culturals molt i molt interessants. Així doncs, tot seguit, passem a la primera entrevista d'aquest primer programa de la tercera temporada, on parlarem amb Mateu Tres, president de l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb qui comentarem diversos projectes culturals que s'estan realitzant des del col·lectiu. Benvingut, Mateu.
Hola, què tal?
Hola. Per començar, és evident que la pandèmia ha afectat a tot el sector cultural i des de l'agrupació ens agradaria saber com heu afrontat aquest darrer any i mig gairebé sense activitat cultural.
Bé, ha estat un repte important, ha sigut doncs una situació que ens ha sobrevingut a tothom. Nosaltres des de la federació el que hem fet ha estat doncs, intentar oferir doncs, eines i acompanyament a les entitats del món del bestiari festiu. Per poder afrontar doncs, totes les dificultats que ens hem trobat, des d'això, l'aturada de l'activitat, la manca d'ingressos econòmics, doncs, una miqueta també a cada moment que hi ha hagut petites desescalades, doncs, com acompanyament en com es poden organitzar els actes de manera segura, etc.
I ara que veiem que les mesures estan anant una mica a la baixa, com ho afronteu amb esperança o ja teniu algunes activitats pendents de cara proper futur?
Sí, de fet, estem d'una banda satisfets perquè ara ja per fi doncs, hi ha un pla de desescalada de la cultura popular, malgrat no acaba de ser una desescalada completa, però sí que ja es comencen a veure doncs, activitats a les places i carrers, no com ens agradaria, i sempre sí. Doncs, reivindicarem el retorn a la plena normalitat, però vaja, sempre és millor això que no la prohibició, això, per suposat.
Ens podries explicar com va sorgir aquesta entitat, amb quina finalitat i a partir de quines persones es va crear?
Doncs mireu, l'agrupació Bestiari es va fundar l'any 96 en conseqüència d'un congrés de cultura popular que es va celebrar l'any anterior, davant la necessitat de poder agrupar doncs, tot el que serien els col·lectius que tenen imatgeria festiva zoomòrfica, és a dir, bestiari festiu, perquè doncs, estaven com disgregats en diferents àmbits. Penseu que una part del bestiari festiu està molt associat a grups de foc, per tant, poden penjar també, en aquest cas, de l'àmbit dels diables, però també hi ha altres elements que estaven molt vinculats a gegants, a esbarts, sí. a diferents tipologies d'entitats. I això feia doncs, que que no hi hagués cap ent, no, que pogués doncs, vetllar pels interessos d'aquest col·lectiu. I així va ser com es va fundar. En varen ser fundadors un col·lectiu, que era el col·lectiu Santa Fe, format per diferents persones d'arreu del país, que tenien aquesta inquietud i van impulsar el projecte.
I actualment teniu una seu fixa com a entitat en algun lloc?
Sí, estem ubicats a Vilafranca del Penedès, a la plaça Jaume I. Des d'allà doncs, hi tenim personal contractat, intentem doncs, també oferir serveis a les entitats, donem tota una sèrie de suports, organitzem activitats i impulsem també projectes propis.
Bé, de fet, la següent pregunta ja ho has anat encaminant una mica, però qualsevol entitat té uns objectius i, per tant, els vostres com a agrupació de bestiari, quins són?
Bé, el primer de tot seria representar el col·lectiu del bestiari festiu davant de les institucions, la societat, els ens privats, no, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
L'altre doncs, també això, representar-lo i defensar-lo, oferir serveis a les entitats federades, impulsar doncs, tot que siguin projectes de recerca i divulgació vinculats amb l'àmbit i qualsevol altre projecte doncs, que s'hi pugui encabir amb aquests grans objectius.
I actualment quantes peces o imatgeria festiva estan dins de l'entitat o si s'han anat afegint al llarg del temps o com evoluciona? És a dir, per apuntar-s'hi o inscriure's a aquesta entitat, què s'ha de fer? És a dir, abarqueu a tota la població de Catalunya o més enllà o com va?
Bé, començo una miqueta pel final. Nosaltres hi tenen cabuda qualsevol associació, qualsevol entitat dels territoris de parla catalana i aquí doncs, amb una visió una miqueta més àmplia parlem del que seria Catalunya, la Franja, País Valencià, les Illes, Catalunya Nord, part d'Occitània.
Déu-n'hi-do.
I doncs això, i s'hi poden federar qualsevol entitat que disposi d'algun element d'imatgeria festiva. Nosaltres actualment estem al voltant de 240 entitats federades.
Déu-n'hi-do.
I al voltant de 1.200-1.300 figures. Perquè hi ha entitats que tenen diversos elements.
Sí, sí. I des de l'agrupació sí que ens tenim constància, no?, que abans de la pandèmia s'havien creat com trobades, no?, d'imatgeria i de bestiari. Vosaltres, és a dir, recolzeu alguna població que té aquesta idea de fer una trobada o sou els encarregats d'organitzar-la directament? I quines peces no porteu? Com ho gestioneu tot plegat?
Bé, nosaltres la nostra principal activitat no és la d'organitzar actes, malgrat que n'organitzem alguns. Sí que ens enfoquem més en donar suport, no? Que no tindria sentit des que en un municipi on hi hagi entitats i a federades, i nosaltres anem a trepitjar doncs, la feina que fan aquestes entitats, no? Que la fan prou bé.
Sí.
El que sí que mirem doncs, és l'opció de poder vehicular línies d'ajuts, poder vehicular diferents tipus de suport perquè les entitats puguin organitzar aquestes activitats de la millor manera possible.
I abarqueu qualsevol peça, qualsevol tipus d'imatgeria o ha de ser, per exemple, només dracs, àligues, gegants?
Bé, nosaltres, el nostre àmbit, com et deia, es basa en imatgeria festiva zoomòrfica. Bé, sé que tinguin alguna connotació animal o fantàstica mitològica. Llavors aquí té un cabuda, doncs, un ventall molt ampli d'elements. Perquè comentaves tu, dracs, àligues, cavallets, però també víbries, molasses, bous...
Déu-n'hi-do.
Tot l'entremès típic de festes de Corpus, vull dir...
Sí, sí.
I que cabuda doncs, una tipologia molt gran d'elements.
Tot i la pandèmia, ens hem assabentat que des de l'agrupació i juntament amb l'Ajuntament del Vendrell o des de Cultura del Vendrell, s'ha iniciat com un projecte innovador per tal de digitalitzar les peces del municipi. Nosaltres en tenim constància, però et deixem a tu que ens expliquis com ha sortit aquesta idea i com es podran veure i fins quin temps, no?, està previst que estigui finalitzat aquest projecte i puguem veure aquestes peces digitalitzades.
Bé, el projecte aquest que tu menciones, l'experiència del Vendrell, no és més que la punta d'un iceberg molt més gran, no? Nosaltres ja fa un parell d'anys vam iniciar una prova pilot en la qual doncs, volíem digitalitzar elements de bestiari festiu d'arreu del país amb un doble objectiu. el primer, doncs poder obtenir aquesta fotocòpia digital, no, de l'element, per ser utilitzat en cas de pèrdua o que es faci malbé, és a dir, poder posar a disposició dels artesans eines actuals per poder recuperar una figura perduda, i per altra banda aprofitar doncs, a fer la difusió, ja que es fa tot aquest esforç tecnològic i econòmic, poder fer doncs, divulgació d'aquests materials. I això ho volem fer doncs, a nivell de país.
A nivell de país?
Doncs, sí, sí. Llavors, enguany hem iniciat una fase, diguem, que hem de consolidació, un cop feta ja la prova pilot, i el que hem fet ha sigut iniciar-ho doncs, a la ciutat del Vendrell. Però el projecte aquest que hem fet al Vendrell l'estem tancant ara també doncs, a molts altres municipis i ciutats del país.
I com és aquest procés? Quins materials s'utilitza? Perquè escanejar una peça que té la seva història, té el seu valor i que a vegades són molt complexes, deu tenir la seva dificultat. Com és aquest procés?
Bé, primer de tot ens ha calgut incorporar un tècnic a la nostra plantilla i hem hagut d'adquirir doncs, l'equipament necessari, un escàner de mà que doncs, és capaç de digitalitzar volums doncs, amb una precisió de mil·lèsimes de mil·límetre. Per tant, té una capacitat de precisió important. Llavors el que es fa doncs, és tot un conjunt de fotografies que es van fer a mesura que tu vas movent l'escàner al voltant de la figura. I automàticament doncs, vas veient a la pantalla com es va construint aquest model de forma digital. Després passem a aquest model doncs, en procés de producció per revisar doncs, que estigui correcte, corregir petits errors que hi pugui haver i llavors doncs, ja s'obté el fitxer definitiu, per entendre'ns.
I en el cas del Vendrell, quan va començar aquest projecte i quan es té previst finalitzar-lo, no? Que acabes de dir que és el principi de, perquè teniu previst, no? Englobar totes les peces del territori. Per tant,
sí, aquest projecte el vam començar a parlar fa un parell de mesos, en aquest cas doncs, amb l'Ajuntament del Vendrell, i es va firmar, es va signar conveni, que es va fer doncs, una signatura pública, i es van fer fa la qüestió de poc menys d'un mes totes les canets de les peces, i ara estan doncs, en l'última fase de producció i revisió. I esperem doncs, que en els propers dies ja puguin estar aquests fitxers finalitzats. A partir d'aquí veurem doncs, quins usos se li acabaran donant.
En principi, teniu pensat que estiguin a l'abast de tothom o només
nosaltres,
per...
d'entrada, no fem accessibles aquests fitxers, perquè també hi ha temes doncs, de propietat intel·lectual, de drets de drets, però sí que els inclourem en alguna aplicació de les que estem posant en marxa nosaltres. Sí.
En el cas del Vendrell, per exemple, que és un municipi que compta amb una gran imatgeria festiva, deu haver sigut força complicat, no?, d'escanejar totes les figures que tenen, perquè vam portar precisament l'any passat un convidat del Vendrell i ens va comentar que tenien fins a 10 peces de bestiari o fins i tot més. Deu haver sigut complicat, no?, aquest escaneig.
Sí, nosaltres, de fet, en aquesta fase, inclús ho hem ampliat a tota la imatgeria festiva, incloent també gegants, capgrossos, nans, i la veritat que estem parlant de molts més elements. Estàvem parlant, dic ara de memòria, voltant d'una quarantena d'elements. Que no són pocs. Bé, ha estat més fàcil del que ens podríem imaginar, perquè doncs, ens han posat moltes facilitats a nivell logístic i la veritat doncs, que ha estat prou ràpida la fase diguem, d'escaneig.
Llavors, totes les peces estan agrupades en un magatzem i es va un dia allà amb l'escàner i amb el tècnic necessaris i llavors es comença aquest escaneig, oi?
Bueno, un dia o 8 sessions de treball també, és laboriós, no és una feina que sigui ràpida, però sí que el fet que estiguin doncs, agrupades en un mateix espai fa que sigui molt més àgil el treball.
I per part de l'agrupació teniu nous projectes de cara endavant? Aquest projecte de l'escaneig és molt gran, no? Però teniu algunes... perquè el temps de la quarantena ha sigut un moment també de reflexió i us ha donat temps per pensar sobre nous projectes o iniciatives?
Tenim diverses propostes sobre la taula, però sí que és cert que ens hem plantejat poder consolidar bé aquest projecte. Llavors, volem doncs, estirar el màxim d'esforç i dedicació a que aquest projecte doncs, tiri endavant i sobretot pugui tenir un gran impacte a nivell de país. Com que volem abarcar un nombre d'elements molt gran i amb un territori molt gran, doncs aquí necessitem destinar-hi esforços.
Revisant la vostra pàgina web de l'agrupació de bestiari, veiem que hi ha un apartat dedicat al Dia Europeu del Bestiari Festiu. Ens pots explicar una miqueta com va?
Bé, és una jornada que vam voler instaurar l'any 2006. Bueno, ja fet s'havia celebrat amb anterioritat. Bàsicament es tracta d'una jornada en la qual doncs, es reivindiqui la presencialitat del món del bestiari festiu doncs, a la cultura popular. No és altra cosa que aquesta i donar-li una dimensió també a nivell internacional, perquè hi ha moltes propostes doncs, en diferents països i que no hi ha tampoc un ens que ens agrupi, i per tant era una primera proposta perquè en un futur doncs, es puguin acabar agrupant doncs, col·lectius a diferents indrets d'Europa.
Ara que comentes aquesta internalització del bestiari, no? Teniu relació amb altres agrupacions de bestiari d'arreu d'Europa o d'arreu del món?
Sí, sí, sí. Hi ha una federació que es va fundar farà qüestió de 4 anys, o sí, uns 4 anys, a la zona d'Occitània, que de fet vam acompanyar-los en aquest procés de creació, perquè doncs, estaven interessats en autoorganitzar-se i llavors vam mantenir molt de contacte amb ells. I en altres indrets no hi ha aquestes figures, és a dir, que seria el model de federacions culturals és molt propi del model d'associacionisme que teniu aquí a Catalunya.
Val, és a dir, que podríem dir que sí que hi ha imatgeria festiva, però no tant com a Catalunya, perquè aquí a Catalunya realment és, i als països catalans, realment hi ha una gran quantitat de bestiari. A finals d'any acostumeu a organitzar el Festivitas Bestiarium, que és com un congrés, podríem dir, del bestiari festiu. No ens podries explicar com s'organitza?
Bé, es convoca cada any una entrega de premis, una doble vessant. La primera és reconèixer personatges de la societat, ja sigui persona, alguna iniciativa empresarial, alguna iniciativa de comunicació, que hagi fet doncs, algun contribuït al món de la cultura popular, i o al món del bestiari festiu. I després hi ha una altra connotació dels premis, que seria reconèixer les bones pràctiques de les entitats federades en aquell any. Bàsicament, doncs, la gala la podríem resumir doncs, sobretot amb el tema de lliurament dels premis. A més, l'acte de protocol, en el qual tanquem la temporada i doncs, deixem aquest espai per poder doncs, donar reconeixements que calen.
Ho acostumeu a celebrar al municipi, a l'indret, que acostuma a rebre la denominació de capital de la cultura de Catalunya, oi?
Correcte, sí, s'intenta fer cada any anar a la capital cultural.
Val. I també revisant la vostra pàgina web veiem altres projectes que teniu, com per exemple el Corpus 700, que és una exposició, si no ho hem entès malament, que es va realitzar aquest any, no?, durant la pandèmia.
Sí, 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 tenim una delegació territorial molt potent a Barcelona, entre la qual doncs, hi organitzen actes pels vols de les festes de Santa Eulàlia, de les festes de la Mercè, i ja portem doncs, uns anys que s'estan fent propostes expositives molt, molt potents, i aquest any doncs, es va optar, coincidint amb que es feia la celebració del 700 aniversari del Corpus a Barcelona, doncs vam optar per organitzar una exposició molt vinculada amb el món del bestiari, portant peces, diguem, inèdites que feien molts anys que no sortien dels seus municipis.
Abans parlàvem de l'aplicació de la digitalització en tres dimensions del bestiari. També veiem que teniu un projecte anomenat App Digibestial. Com és aquest projecte?
Bé, és una aplicació on l'objectiu és anar volcant totes les figures que anem digitalitzant. Aniran, doncs, s'aniran incorporant aquí. És una aplicació, la realitat augmentada, se'n diu, i bàsicament el que permet és doncs, poder visualitzar amb la càmera del mòbil doncs, un element d'imatgeria festiva en qualsevol indret, a l'indret on et trobis, no? I es pots impressionar damunt de la càmera, del telèfon, doncs l'element que vulguis.
Aquest projecte va sorgir a causa de la manca de cultura que hem tingut aquest any, o ja feia temps?
No, aquest projecte va sorgir abans de la pandèmia, però sí que és cert doncs, que la pandèmia el que ha fet ha sigut accelerar doncs, tots els processos perquè ens hem pogut centrar molts més esforços aquí i allò d'altres coses.
Doncs bé, Mateu, moltes gràcies per aquesta entrevista. Realment ha sigut molt interessant, sobretot aquest projecte de digitalització del bestiari en tres dimensions. Per acabar, sou optimistes des de l'agrupació de bestiari per aquests propers mesos, per aquest estiu, que esperem que sigui el retorn de la cultura popular als carrers i places de Catalunya?
Digue'm, perdona?
Que si sou optimistes per aquest retorn de la cultura popular aquest estiu a Catalunya?
Sí. Jo penso que sí, que us comentava abans, segurament no de la manera que estem acostumats a fer, que ens agradaria, però sí que és important doncs, que vagi, anem recuperant les places, perquè nosaltres no som de treballar, de fer actes a sota del cobert, sinó som de treballar, diguem, a l'aire lliure, a llocs on hi hagin aglomeracions. Ara mateix no podem fer actes que impliquin aglomeracions, però sí que hem d'anar retornant a la normalitat amb la màxima brevetat possible.
I ara sí, per acabar, esteu participant en alguna festa així espontània que s'estigui realitzant durant aquest estiu? Ara, per exemple, a Sant Pere de Reus sí que estan fent alguna coseta. Esteu participant en alguna festa major d'aquest principi d'estiu o us manteniu encara al marge?
Nosaltres, és el que es comentava, nosaltres no participem directament en l'organització d'actes a nivell local, perquè en aquest sentit entenem que són les entitats les que coneixen el territori, treballen amb els ajuntaments i nosaltres quan molt ens hi donem suport. Sí que donem suport a diverses festes majors, però des d'un segon terme, això està clar.
Doncs moltes gràcies, Mateu, per acompanyar-nos al Vin a la Festa. Està tot un plaer entrevistar-te i fins aviat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu.
Les festes del Penedès a Vin a la Festa.
I ara, després d'haver parlat amb en Mateu Tres, president de l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, sobre els projectes i l'estat actual de l'entitat, passem a la segona entrevista del programa d'avui, on parlarem amb Edgar Comas, membre de l'empresa de Vallada, que fabrica figures de goma dels elements folklòrics d'arreu del territori. Benvingut, Edgar.
Hola, bon dia.
Per començar, primera pregunta evident. Com heu viscut des de l'empresa la pandèmia de la Covid-19?
Bé, suposo que com molta gent, no?, amb certa preocupació ja tant a nivell de salut i a el que és a nivell professional i empresarial, doncs una mica l'expectativa de veure com evolucionava el tema de la celebració de les festes majors, també a nivell doncs, de les botigues que van estar tancades dos o tres mesos per les mesures sanitàries. Nosaltres diguem que internament a el que són els tallers i els projectes que havíem de treure pels mesos següents, en cap moment hem deixat de treballar i hem continuat fent com si fos vida normal. I a partir d'aquí, doncs, bueno, quan tot s'ha anat obrint una miqueta, doncs és quan hem pogut tornar a gaudir d'això, no? Doncs sembla que era de les festes majors, de projectes nous que hem anat traient, les botigues també hem pogut anar obrint i bueno, ara estem positius en aquest sentit.
Com i quan sorgeix la iniciativa de tirar endavant una empresa de fabricació de figures de goma?
Nosaltres aquest agost farem 6 anys i tot, bueno, tot ve de que som de Sitges i aquí a Sitges sempre s'han fet figuretes amb altres materials, no? A fora de la goma. Amb làtex, s'ha fet amb el cartró pedra, s'ha fet amb una espècie de ferro, unes figuretes més petitetes. I llavors va ser quan a Pamplona vam veure que feien aquests tipus de producte de gegants amb goma. Vam veure que era el material adient i bueno, vam contactar amb ells i una empresa d'allà de Navarra ens va ajudar a introduir-nos en aquest món i poder fabricar aquí doncs, els elements festius de Catalunya.
Ara mateix passem a parlar d'aquest tema i és que actualment treballeu només en festes de Catalunya o esteu associats amb altres empreses que fan figures de goma d'arreu del territori espanyol?
No, per ara estem treballant aquí, el que és territori català, el que són fabricacions nostres, de la Vallada. Sí que és cert que, per exemple, a la nostra web pots trobar d'aquesta altra empresa de Navarra, que també diguem que ens intercanviem els models, llavors nosaltres pels nostres clients doncs, també venem, comercialitzem aquests gegants d'allà de Navarra, de Pamplona, del País Basc, però no és de fabricació nostra. Nosaltres de moment estem fabricant únicament aquí a Catalunya.
També veiem a la vostra pàgina web que hi ha un altre fabricador que fa figures de balls només, oi? I també esteu associats amb aquesta empresa?
Sí, exacte. És una jugueteria de balls. Que bueno, també doncs, aquesta jugueteria ens en conèixer, ens van venen el nostre producte, el nostre catàleg, i nosaltres també doncs els hi tenim estoc del seu catàleg i la veritat és que anem venent bastant d'aquests dels elements de balls I és això, donar als nostres clients que ens coneixen per el que hem fet nosaltres, doncs, la possibilitat d'ampliar catàleg amb figures d'altres zones.
Heu dit que l'empresa va sortir a Sitges i, per tant, entenem que la seu la teniu al mateix municipi, no?
Sí, tenim aquí l'oficina, tenim també el magatzem on guardem tot el tema d'estocs i surt la logística d'aquí, i bueno, tenim un petit projecte per obrir una botiga doncs, a Sitges, una botiga taller-oficina, un espai perquè molta gent ens ve a visitar i no deixa de ser una oficina, no? Llavors, venen nens i nenes amb les seves famílies i bueno, nosaltres sí que sempre a l'oficina tenim estoc perquè hi ha gent que ens ve a comprar directament, però això de moltes de nostres volem venir a conèixer, no? A conèixer-vos i llavors el que sí que volem fer és crear com aquest local que sigui doncs, per visitar, per poder comprar, per poder veure-ho tot bé i és un projecte que farem a mig termini.
O sigui, realment hi ha gent que ve a l'oficina de Sitges a preguntar-vos com feu aquestes figuretes que els nens doncs, els il·lusionen tant, oi? Això succeeix?
Sí. Nosaltres tenim uns 30 punts arreu del territori català i també tenim, doncs, com t'he comentat, a Navarra i al País Basc tenim alguna botiga també on venen el nostre producte, però hi ha gent que inclús de fora de Sitges, perquè aquí doncs, a Sitges és un poble i al final acabem bastant a prop no, del centre, però hem trobat gent de Martorell, gent de Cunit, que ens venen a comprar directament perquè volen comprar-li el fabricant, no? Llavors, abans quan comentàvem el tema de la pandèmia, és cert que hem deixat de fer paradetes al carrer, que és algo que ens agrada molt i que tenim un contacte directe amb el client i amb la gent, i llavors hi ha gent que prefereix doncs, apropar-s'hi, també quan fem una venda online està el tema de les despeses d'enviament, que no és un preu massa elevat, però hi ha gent que ve més que res per un tema doncs, de conèixer, de veure on estem, de veure què fem, i ara mateix és una oficina i el que sí que volem és doncs, això, fer aquest projecte de poder oferir una mica més doncs, una botiga, que puguin estar-s'hi, que puguin veure com treballem i la veritat és que sí, que ve bastanta gent a l'oficina ara mateix.
Una de les preguntes clau d'aquesta entrevista seria realment que ens expliquis una mica per sobre, no molt concretament perquè deu ser força complicat explicar, però per sobre, quin és el procés de fabricació d'aquestes figuretes de goma des que surt la idea per part de les festes majors fins que acaba amb aquest producte final que és idèntic realment a les figures originals?
Sí, nosaltres rebem, i aquest any precisament estem rebent molta demanda de, sobretot d'ajuntaments, a colles que volen s'interessen per fer la seva figura, no? Amb aquest material amb goma. Llavors nosaltres demanem una quantitat mínima per, diguem, arrencar el projecte, tota la logística dels tallers, i a partir d'aquí, doncs, un cop confirmem amb el client això de tirar-ho endavant, ja sigui una botiga o una entitat com una colla o l'Ajuntament en si, doncs passem a anar a veure la figura real, diguem, el gegant o la bèstia, fem fotos i ens estudiem una miqueta els gestos, la postura, les mides i transmetem tot això a uns escultors. Estem parlant que treballem fins a 7 tallers, des que es comença el projecte fins a que tenim el nino de goma pintat i acabat, no? Llavors el procés seria uns escultors fan la figura, un cop tenim la figura definitiva fem el motllo, del motllo que és el que va al forn a dins s'hi posa un el material que és la goma amb una espècie de líquid polvo, el que és el forn fa que la goma s'enganxi a les parets i tenim traiem el nino, diguem, verge, no?, sense pintar, del color, nosaltres el fem color carn perquè la pell sigui més real. I a partir d'aquí gravem el nom a la base, el nom del gegant o la geganta i la ciutat, això és un altre taller, el que ens grava el tap, que es diu el tap del motllo, i llavors passem a fer el que són les mascaretes, així, amb un llenguatge així més que s'entén, no? Són les trepes o mascarilles, se li diu, que són totes les peces de coure que necessitem per pintar la figura. Llavors la decoració, diguem que és l'últim taller, que agafa aquestes trepes i va pintant zona per zona, color per color, ho fem amb aerografia, tot amb materials homologats, tant la goma com la pintura, apta per l'ús del joc dels nens i llavors ja sí que aquí és quan... És una feina artesanal, manual, que fem amb pistola i llavors s'ha d'anar agafant cada nino els cops que tingui, tantes passades com tingui, tants colors, tantes zones, al fons blanc dels ulls. Això és una passada. Després l'iris, si és marró, una altra. La pupila negra, una altra. O sigui, estem parlant que els ninos tenen entre 25 i 40 passades cadascun, cada unitat.
Doncs...
I si a més tenim algú... Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, i si a més tenim alguns detalls que a pistola no queda prou bé perquè pot quedar borrós o pot quedar doncs no tan detallat com voldríem, tenim un altre detall que és la tampografia, que són com uns tampons, uns segells, que van gravant el que serien els escuts de gegantes o gegants que portin el vestit, textures florals que tenen les teles, tot això que queda molt millor amb aquest taller doncs és això, tampografia, llavors. Arribem a participar fins a 7 tallers, a part d'això, no? D'anar a veure la figura, de fer un estudi, de fer un dossier pels escultors, i així és més o menys com funcionem.
Doncs déu-n'hi-do aquest procés. Quan pot trigar una figura des de que la festa doncs, proposa a fer la figura fins que acaba sent el resultat final, aproximadament? Quan pot trigar?
Des que nosaltres comencem, diguem que l'escultor s'hi posa a fer-la fins que tenim el producte acabat, són uns 3 mesos. Uh-huh. Llavors, clar, anem també a vegades d'un any per l'altre, no? Doncs, o ens truquen al març i llavors pactem en fer-la al desembre, per Nadal, perquè des d'això ens hem de desplaçar, hem d'anar a veure la figura, i tot aquest tema d'estudi, de fotografies, llavors nosaltres transmetem als escultors i els tallers també s'organitzen, tenim com una llista d'espera i anem programant no són 3 mesos clavats, diguem que són uns 3 mesos des de que comencem fins a que acabem això als tallers, però abans hi ha una feina, doncs el contacte, el firmar el pressupost i el contracte, que diguem que aquí doncs en funció de quan ens contacti i per quan ho vulguin.
Veiem a la vostra pàgina web que no només les festes o entitats poden demanar les seves figures de goma, sinó que qualsevol persona pot sol·licitar fer la seva figura de goma d'algun element propi. Com funciona aquest procediment?
Bueno, de fet està enfocat per això, per colles, entitats o botigues d'ajuntaments. Diguem que un particular hauria de fer una tirada mínima massa elevada, no se'n pot fer un ni dos. Vull dir, estem parlant d'unes entre 300 i 500 unitats per model per poder-los fer, diguem per això, no? El que comentava, un tema logístic pels tallers, i llavors no és que algú ens contacti i digui vull el gegant, aquest gegant del meu poble, no, sinó que te n'has de quedar uns quants, has de saber comercialitzar-los. I per això parlem bàsicament de botigues privades, no? Entitats o ajuntaments, sempre amb autoritzacions i sempre amb permisos.
Evidentment, doncs, seria impossible fer tirades petites de figures, perquè si s'ha d'encarregar amb aquests tallers i tot, realment seria impossible.
Sí, exacte.
Com a empresa, quins són els vostres objectius principals?
Bé, nosaltres creiem que fent aquest tipus de producte, diguem que surt tothom guanyant, no? Perquè les colles, per exemple, doncs ens fan aquest encàrrec, fan aquesta petita inversió, però és una inversió que es recupera, que tens un benefici, llavors pots, i ho sabem per experiència, ara tenim uns 40 models, les colles doncs han pogut fer vestits nous, arreglar els gegants de veritat, o la bèstia, o la figura que sigui, per gràcies a la venda d'aquest producte, no?, del nino de goma. També se'n fa difusió. Ells, quan ens encarreguen un model, diguem que el client s'encarrega de comercialitzar-lo a la seva localitat, que és on més se'n vendran, no? Sí. Però nosaltres, com et deia, amb aquests 30-35 punts que tenim arreu de Catalunya, estem veient que hi ha molt de col·leccionisme. Llavors, un dels altres objectius també és fer una difusió de la cultura de tots els elements que anem fent. Tenim les xarxes socials que tenim bastants seguidors, la gent interactua molt, i com a objectiu, doncs, això, poder arribar, i sobretot, diguem que és un producte enfocat per les nenes i pels nens, no?, perquè es pot jugar, la goma és un material molt apte pel joc, diguem que resistent, però també hem trobat gent adulta que no tenen ni fills ni nets que compren els gegants per tenir-los, diguem, a casa seva, a l'estanteria, no? Perquè se'ls estimen i els veuen tan ben fets que diuen, ostres, jo els vull tenir a casa, els vull tenir, on sigui, a part de fer regals pels nens o això, perquè els nens hi juguin. Llavors, com a objectiu una mica és això, poder fer difusió de la cultura, arribar a tot arreu. De fet, sabem que hi ha nens i nenes, per exemple, diguem, de Tarragona, que no poden anar o no anen mai a Girona o a Solsona perquè està lluny, i en canvi es coneixen els gegants gràcies al nino, no? Perquè, ostres, s'ha fet aquest nino d'aquest gegant o aquesta geganta, aviam quin és, llavors ho busquen per YouTube, i bueno, avui dia
totes
les socials és una passada, i la gent coneix, de totes les referències que hi ha de gegants i bèsties, doncs se'ls coneixen quasi tots, i si no els busquen, i a partir d'aquí és quan s'interessen.
Parlant d'aquesta expansió i de difusió cultural, quantes figures teniu ja des de l'empresa que heu fabricat? Perquè hem vist el vostre catàleg i ja teniu una quantitat de figures bastant important.
Sí, nosaltres estem al voltant dels 40 models, això en 6 anys, com et comentava, aquest agost farem 6 anys, i aquest any estem fabricant uns 10 models més, entre 10 i 15, que és el màxim que es pot fer per any, no? I llavors esperem, doncs, al Nadal d'aquest any, a plantar-nos, diguem, amb uns 50 models. Si no és 50, estarem a prop.
Déu-n'hi-do. No obstant això, ens han comentat alguns oients que dins del mercat de les figures de goma del bestiari festiu i folclòric hi ha una altra empresa que també es dedica a la fabricació, que és l'empresa Festiari. Existeix alguna relació amb aquesta empresa?
No, el que intentem és fer cadascun, diguem, les peces diferents, cadascú té un estil, nosaltres som molt realistes, intentem no deixar-nos cap detall, el que són les cares, les expressions. Són molt... Bueno, és el que atrau, no, la gent quan parla de la ballada, doncs distingim una mica per això, per aquest realisme i perquè la peça sembla que tingui vida. Llavors el que intentem és cadascú fer els seus. Normalment quan un client et demana un encàrrec, doncs uns gegants, no, per exemple, de Martorell, doncs si ens ho encarreguen a nosaltres, l'altra empresa ja no els fa perquè els hem fet nosaltres. I això el mateix passa a la inversa, no? Diguem que difícilment aquí ens solapem. Hi ha molt de mercat per fer i cadascú, diguem, que té els seus clients, i llavors és quan anem fent.
No obstant això, hi ha alguns municipis que han combinat figures de les dues marques?
Sí, sí, sí.
I aquesta repetició de figures, doncs, s'evita quan el proveïdor, o sigui, quan el que vol la figura, doncs, ja encarrega la figura a una marca, llavors l'altra ja, doncs, se n'assabenta i no la fa, oi? Va més o menys així el procediment.
Sí, sí, sí. Nosaltres sí que és cert que ens hem trobat, nosaltres portem, diguem, menys temps en aquest mercat, no? Però que llocs on... Bueno, doncs pels motius que siguin, ens han conegut a posteriori, doncs han contactat amb nosaltres per poder fer, doncs continuar fent els elements seguicis del municipi, on potser sí que hi havia algú fet, però és això, és contacte directe de la gent que ens encarrega, perquè veuen el nostre estil, per proximitat, per, bueno, diguem una mica això, sí que nosaltres ens encarreguen la feina i llavors, clar, doncs ho tirem endavant.
Actualment, de quines festes populars feu figures de goma? Quines han sigut les darreres festes populars que us han encarregat figuretes?
Nosaltres estem treballant aquí a Sitges, ja tenim, clar, al ser d'aquí, diguem que tenim tots els elements fets, tenim les tres parelles de gegants i les dues bèsties, també estem treballant en Vilanova, en Solsona, en Martorell, en Molins de Rei, aquests van ser els primers clients, estem treballant en Montblanc, estem treballant en Llinars del Vallès, en Girona, diguem que queda tot una mica repartit. I el que sí que podem dir és que aquest any 2021 obrim noves localitats i noves comarques.
Personalment, quin tipus de figures creus que costen més de fabricar?
Nosaltres tenim aquestes figures del Carnaval de Solsona, que són, diguem, els bojos, no? Que són aquests que mouen els braços. I, bueno, Sí que el procés és una mica més complex, perquè a part de pintar la figura, doncs, té aquest mecanisme amb una goma elàstica i unes cones que van a dins dels braços, s'ha de calentar la figura perquè entri la peça i no surti quan es refredi, i també a nivell de detall, doncs, sí que és cert que els gegants bojos de Solsona tenen bastants detalls, a part de l'expressió de les cares i lo divertits que són, doncs, si parlem d'unes figures així més complexes, diguem, poden ser aquestes, perquè tenen més peces que les altres que acostumen a sortir d'una sola peça.
Precisament el que fa particulars d'aquestes figures de goma és que tenen les extremitats mòbils, com els gegants reals. Va costar molt de fer respecte a les figures normals? O això que deies, no? O sigui, la incorporació d'aquesta nova proposta de que realment es moguessin les articulacions com els reals, això va ser un canvi important.
Sí, nosaltres per motius tècnics, el que són els gegants normals sense mobilitat, o les bèsties, ho hem de fer tot sempre enganxat al cos, diguem. No hi ha res per un tema d'extracció, per l'extracció de la base de la goma dins del motlle, diguem que ha de sortir favorable, són uns tecnicismes, no? Llavors, tot hem de fer que tingui, perquè ens entenguem, com una forma d'ampolla, d'ample, el que és a la base, i estret el que seria el tap, que en el cas dels gegants i les gegantes seria el cap, no? Llavors, tenim la possibilitat de fer els bojos amb els braços enganxats, però vam estudiar una mica, investigar, doncs, de quina forma podríem fer que moguessin els braços, i ho vam aconseguir a través d'estudis, de proves, de l'elasticitat de la goma, de com fer els forats als braços i al cos perquè no es trenquin i facin aquesta sensació, inclús la geganta boja mou els pits a través d'un eix, i bueno, també. Diguem que ens anem posant reptes i tant als tallers com a nosaltres ens agrada, doncs, innovar, i la veritat és que el resultat és molt positiu, i bueno, els bojos són, no sé si estan a cada casa de Catalunya, però sí que és cert que se'ls coneixen a tot arreu i ens en compren inclús des de fora de Catalunya, des de Zamora, des del País Valencià...
Sí, sí, realment són uns gegants que tothom coneix, tothom els té com a referència. I ara ens ve al cap una altra figura, que és el cavall dels nebots de Riudoms, que també és una figura que en la realitat és gegant, i que la figura del davallà també és gegant. Com ho veu fer, també? Perquè la figura és realment gran respecte a les altres.
Sí. En aquest cas és, diguem, algú especial, perquè el ser tan gran, doncs, el que és el... l'elaboració ens va costar més de produir-la a nivell de motllo, dels tamans, de com pintar, no? De com agafar-la per poder posar la mascareta i pintar-la. Llavors vam haver de fer unes peces especials, i el que volíem aconseguir amb el cavall és la sensació, l'impacte que dona el cavall de Riudoms de veritat, no? Tu el veus a la realitat, estàs en carrer i se t'apropa i és com un tràiler, és un camió, és enorme. I sí que mantenim certa proporcionalitat amb els ninos de goma, diguem que els gegants tenen diferents alçades en funció de l'escala real, i amb les bèsties, doncs, el mateix. El cavall de Riudoms el porten 11 persones, o 12, el de veritat, i mateix 4 metres i mig, i de llarg fa uns quants més. Llavors vam dir, anem a fer-lo proporcional a lo que seria goma, i al final, doncs, ens va quedar una peça impactant, no?
Hi ha figures que veieu des de l'empresa que tenen més demanda que altres? Com ara, potser, alguns gegants, alguna àliga concreta, algun drac?
Sí, diguem que van funcionar una mica de si són històrics, o si es coneixen més o menys, si es mouen i fan més trobades o menys. Diguem que a cada localitat es coneixen, són estimats i es venen la mar de bé. I després ens trobem, per exemple, els gegants centenaris de Sitges, els gegants de la vila, doncs, són bastant coneguts arreu de Catalunya, el que parlàvem dels bojos, no? Molts nens veuen els vídeos de YouTube dels balls dels gegants bojos i se'ls coneixen. Els gegants de Terrassa, que també són centenaris, diguem una mica que va per història, no? Els models més nous potser la gent no els coneix tant, com pot ser el drac Beatosaurus de Girona, tot i que té molt bona acceptació, o de localitats, doncs, diguem, més petitetes, com, doncs, el que parlàvem, no? Potser el cavall de Riudoms la gent no ha tingut la possibilitat de veure-la en directe, perquè també és bastant, és bastant recent el que és la figura en si, i bueno, sí que és cert, no?, com a tot catàleg, que hi ha els més coneguts o els que es venen més que no pas d'altres, però en general La gent, estem veient que fa un col·leccionisme brutal i que, qualsevol persona... Hi ha nens i nenes que els tenen tots, o sigui, tots. Traiem novetat i, la compren, ens envien fotos i tenen, bueno, la casa plena de, ninos de goma.
No, no, a vegades veiem els nens anant a cercaviles de pobles que ja no són el seu i van amb la figureta a la mà i llavors tenen aquesta comparació de com és la figureta real amb la figureta que heu fet vosaltres des del, davallà. És a dir, és una, cosa que els nens realment accepten molt, aquesta col·lecció de figuretes de, goma.
Sí, sí, sí. Sobretot els primers anys, quan vam començar amb Sitges i vam fer el gegant de la vila, que va ser el nostre primer nino, veies el... durant Festa Major Sant Bartomeu el 23 i 24 d'agost, els nens, a ningú li faltava el gegant de la vila. I després, quan els hem anat fent tots, doncs ja tenen per escollir els americanos, els gegants moros, o van amb el Draquilàliga, en funció de, cadascuna quin li agrada més.
Ara que els gegants covenitos de Sitges han canviat de vestuari, teniu previst canviar-los al vestuari? O els deixareu igual? O com ho teniu, això, ara que... han canviat de vestuari?
Bé, de vestuari realment no han canviat massa.
Sí, l'han actualitzat més que res.
Sí, el, vestuari és el mateix, canvia el mocador del cubanito i em penso que, poc més. Canvia avui dia color, abans era un color blau més viu, ara és un color més blau marí. Llavors, el tema és tinturar, no hi ha problema. Vull dir, quan fem una tongada de nous cubanitos, de fet també el sombrero abans era color... era marró, penso, i ara és blanc.
Llavors, sí,
o el vam adaptar i el vam fer blanc. El que són les expressions i les cares, clar, quan nosaltres reproduïm en, un format tan petit, diguem que, aquests canvis tampoc s'apreciarien massa per fer, tant com per fer uns models nous. Diguem que, si les expressions o els pentinats o les cares no canvien radicalment, el que és l'essència dels covenitos a continuar estant en els ninos de goma.
Hi ha alguna figura que sigui especial per l'empresa, ja sigui per com ha quedat a nivell de qualitat, perquè és la més antiga? Hi ha alguna figura que sigui especial?
Bé, com et comentava, tenim especial carinyo el gegant de la vila, de Sitges, que va ser la primera que vam fer i va ser quan vam veure que això, doncs, tot el feedback de la gent... tothom al·lucinava amb el realisme que tenia, llavors va ser quan segurament ens vam engrescar, era una prova de foc i ens vam engrescar, doncs, per continuar fent tot el que hem fet fins ara. I també, diguem, els gegants moros per un, de Sitges per un tema familiar.
Enguany, que a poc es van reprenent les festes populars i que sembla que la cultura per fi tornarà als carrers i places, teniu previstos nous projectes de fabricació de figuretes o d'innovació, com veu fer amb els gegants bojos, aquesta mobilitat de les extremitats? Quins projectes teniu entre mans?
Doncs nosaltres bueno, estem fabricant, diguem, ara comencem a treure el mes de juliol ja les novetats i vindran seguides, juliol, agost, setembre, fins a Nadal. Diguem que això ho portem treballant, doncs, tot el 2021, inclús des del desembre, que ja estem fent, perquè tot això ho hem de fer amb temps. I el que sí que veiem és que, diguem, tampoc hi ha hagut un peron, eh? Realment, sí que és cert que des de desembre no traiem cap novetat, però perquè vindran de cop, i llavors la gent ens l'ha sol·licitat, els clients ens les han demanat per les dates, doncs, diguem, a finals d'any, no?, el segon semestre de l'any. Per tant, nosaltres estem preparant les novetats, que sortiran aviat, i el que sí que traurem seran un parell de productes, diguem, accessoris, complements, per continuar fent gran, doncs, aquesta família d'elements festius, no?, en un altre format.
Estarem a l'espera. I si algú vol comprar alguna de les vostres figures, com ho pot fer? Contactant amb vosaltres, on teniu la botiga, en quin carrer de Sitges, ens ho pots explicar una mica?
Sí, tenim uns 35 punts de venda per la zona, doncs, entre Catalunya, Navarra, Pamplona, País Basc. Tot això es pot consultar a la nostra web, a la secció punts de venda, i també se'ns pot comprar directament a nosaltres. Estem actualitzant la botiga online, que estarà aviat, el que és el per comprar directament. Mentrestant, hi ha la possibilitat de fer la comanda via WhatsApp. A la mateixa web, doncs, et surt la finestreta per fer la comanda, i estem veient que hi ha molta gent que prefereix contactar directament amb el fabricant, parlar amb la persona, no? En aquest cas ho porto jo, llavors ens, bueno, fan el pagament, els demanem les dades per l'enviament i diguem que queda un tracte molt més proper que no pas comprar fent clics a la web, tot i que aquesta opció estarà disponible, ja et dic, aviat. Estem actualitzant tota la web perquè hi hagi molta informació, a part de la compra del nino, puguis accedir a informació del que representa, a veure fotos dels gegants o les gegantes o les bèsties de veritat, una miqueta d'informació, les mides, característiques, i que no sigui només una web de compra, sinó que sigui una web de cultura, no? Que puguis entrar i tenir la informació, saber què estàs comprant.
Clar, també si es contacta directament amb el proveïdor es pot preguntar qualsevol dubte que es tingui, preu, la manera de com s'ha fet, és a dir, realment sí que és un avantatge.
Sí, 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 i és això, no?, que hi ha gent que prefereix comprar directament doncs, a qui el fabrica. Hi ha gent que va a la botiga de tota la vida, hi ha gent que doncs, prefereix comprar online, llavors ens contacten a nosaltres i nosaltres, bueno, els donem aquestes possibilitats. Si vols comprar-nos a la ballada amb aquestes despeses d'enviament, fer la comanda online, són 4,5 € d'enviament, o gent que no, doncs soc de Terrassa, mira, doncs tens aquí la llibreria, aquí al centre del poble, no? Ah, vale, moltes gràcies, doncs ja m'apropo. Això diguem que va a gustos.
Doncs moltes gràcies, Edgar, per haver estat aquí amb nosaltres parlant de Davallada, aquesta empresa que fabrica ninos de goma realment idèntics als elements folclòrics reals d'arreu del territori. Que vagi bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí la primera entrega de la tercera edició de Vine a la Festa des de Canal 20 Ràdio L'Èrdola. Nosaltres som en Marc Paredes
i l'Enric Vidal.
Us acompanyarem durant tot l'estiu, cada dijous i cada divendres a les 9 de la nit i cada dissabte a les 7 del matí per tal de comentar el més destacat de les festes populars del nostre voltant.
Ara sí, ens acomiadem fins la setmana vinent on ens podreu tornar a escoltar amb la segona entrega de la tercera temporada de Vine a la Festa. Avui us deixem amb una cançó dedicada a les festes majors del grup Anadesenc Buos que esperem que us agradi. Que passeu una molt bona setmana.
Adéu-siau.
Ja ha passat tot un any sencer des d'aquella nit de bogeria. Ai, quants cops la recordaré, per tornar-hi tot ho canviaria. No podia esperar-te més, la impaciència per dins em menjava. Vaig agafar el cotxe corrents i et vaig anar a buscar a la teva plaça. Vaig agafar el cotxe corrents i et vaig anar a buscar. Cada vespre. Si en un any tu hauries canviat o series la mateixa de sempre. Si em deixaries jugar a pensar que acabaria la nit abraçant-te per després desaparèixer i trobar-te més tard als braços d'un altre. Per després desaparèixer i trobar-te més tard als braços d'un altre. He fet vida a la carretera. M'he amagat tota la tardor, he hivernat fins la primavera. Penso en tu i se me'n va.